Prova de valencià organitzada per la CIACOVA. Nivell B2. Convocatòria de gener de 2023. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios sobre els professionals o llocs que intervenen en l'atenció de les persones amb dependència o amb necessitats complexes. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Introducció. El model d'intervenció per a les persones amb necessitats complexes ha d'estar centrat en la persona, el cuidador o cuidadora, i en els agents de caràcter comunitari. Aquest àmbit comunitari pretén mantenir la persona de forma autònoma al seu domicili i en la comunitat tant com siga possible mentre estiga en situació estable. Aquests són els components organitzatius d'aquest àmbit.
Gestor o gestora de cas. És l'eix vertebrador del model. Les funcions que ha de desenvolupar impliquen tenir una capacitat real d'actuació i d'autoritat, que les organitzacions implicades li han de reconèixer per poder realitzar-les satisfactòriament. Els gestors de cas no substitueixen cap funció dels professionals assistencials, socials o sanitaris. Simplement faciliten que aquestes actuacions es puguen realitzar adequadament. Així, és l'enllaç entre la persona i els professionals, entre l'àmbit comunitari i l'hospitalari. Dins de l'equip d'intervenció hi ha uns membres permanents que són el suport clau de la persona gestora. Aquests són els professionals tant sanitaris com socials.
Gestor o gestora de continuïtat de cures. És la persona interlocutora del medi hospitalari davant dels gestors de casos i l'àmbit comunitari. Facilita l'accés al dispositiu i el professional que requerisca la intervenció i ha d'estar operativa les mateixes hores de servei que el gestor de casos, habitualment de 8 a 20 hores. Una de les tasques que té el gestor de continuïtat de casos és ubicar la persona atesa en el recurs o dispositiu hospitalari atenent un algoritme de decisió basat en algunes variables. Si la situació del pacient és inestable, caldrà registrar el cas com a urgent i s'actuarà segons el que està especificat en el protocol pertinent. La relació entre el gestor de cas i el gestor de continuïtat de cures no és només per tenir accés als recursos hospitalaris, sinó també, i més important, és organitzar la transició d'alta de l'hospital. Unitat geriàtrica d'aguts i hospital de dia. Aquests dispositius tenen com a objectiu estabilitzar la persona clínicament o fer-ne una avaluació i un diagnòstic precisos, minimitzant la seva pèrdua funcional, que permet el retorn al mateix lloc d'origen. Són unitats medicoquirúrgiques on hi ha personal d'infermeria específic preparat per a l'atenció d'aquest tipus de persones i metges geriatres polivalents. El pla farmacològic i la planificació de l'alta des del primer dia d'ingrés són aspectes clau per al bon funcionament de les unitats geriàtriques d'aguts. L'hospital de dia és un dispositiu per poder donar l'alta de forma precoç a alguns pacients i evitar ingressos en casos seleccionats que, segons l'estat clínic i amb disponibilitat de mobilitat, permeta l'aplicació de tractaments intensius temporals i periòdics en unes hores al dia.
Urgències. És un dispositiu obert 24 hores els 365 dies de l'any, amb presència de professionals qualificats al qual poder derivar el pacient davant qualsevol descompensació o incertesa diagnòstica. No ha de ser la porta d'entrada habitual de l'hospital, i menys en aquest grup de població diana a què ens referim. Sempre que puguem, hem de fer un ingrés planificat utilitzant la via de contacte del gestor de cas amb el gestor de continuïtat de cures i reservar la via urgent per a situacions inestables i descompensacions en horari. Aquesta via és el telèfon, el 061. A més, com que hi ha molta freqüència de pacients en urgències, cal tenir un equip especialitzat de professionals per actuar a demanda i donar suport. Si una vegada que s'ha avaluat la persona atesa es considera que pot retornar a domicili o residència, el gestor de continuïtat de cures ha de contactar amb el gestor de cas i organitzar la transició.
Atenció intermèdia i hospitalització domiciliària. Són dispositius que, una vegada superada la fase més aguda d'un pacient i sempre amb precisió diagnòstica i avaluació global, requereixen ingrés per acabar d'estabilitzar la situació clínica, millorar la capacitat funcional o adequar el context social per poder retornar al domicili. Depenent de la situació familiar i social, es pot optar pel règim d'hospitalització domiciliària. Ambdós dispositius també permeten fer front a situacions subagudes que poden evitar un ingrés tradicional. Introducció. El model d'intervenció per a les persones amb necessitats complexes ha d'estar centrat en la persona, el cuidador o cuidadora, i en els agents de caràcter comunitari. Aquest àmbit comunitari pretén mantenir la persona de forma autònoma al seu domicili i en la comunitat tant com siga possible mentre estiga en situació estable. Aquests són els components organitzatius d'aquest àmbit.
Gestor o gestora de cas. És l'eix vertebrador del model. Les funcions que ha de desenvolupar impliquen tenir una capacitat real d'actuació i d'autoritat, que les organitzacions implicades li han de reconèixer per poder realitzar-les satisfactòriament. Els gestors de cas no substitueixen cap funció dels professionals assistencials, socials o sanitaris. Simplement faciliten que aquestes actuacions es puguen realitzar adequadament. Així, és l'enllaç entre la persona i els professionals, entre l'àmbit comunitari i l'hospitalari. Dins de l'equip d'intervenció hi ha uns membres permanents que són el suport clau de la persona gestora. Aquests són els professionals tant sanitaris com socials.
Gestor o gestora de continuïtat de cures. És la persona interlocutora del medi hospitalari davant dels gestors de casos i l'àmbit comunitari. Facilita l'accés al dispositiu i el professional que requerisca la intervenció i ha d'estar operativa les mateixes hores de servei que el gestor de casos, habitualment de 8 a 20 hores. Una de les tasques que té el gestor de continuïtat de casos és ubicar la persona atesa en el recurs o dispositiu hospitalari atenent un algoritme de decisió basat en algunes variables. Si la situació del pacient és inestable, caldrà registrar el cas com a urgent i s'actuarà segons el que està especificat en el protocol pertinent. La relació entre el gestor de cas i el gestor de continuïtat de cures no és només per tenir accés als recursos hospitalaris, sinó també, i més important, és organitzar la transició d'alta de l'hospital. Unitat geriàtrica d'aguts i hospital de dia. Aquests dispositius tenen com a objectiu estabilitzar la persona clínicament o fer-ne una avaluació i un diagnòstic precisos, minimitzant la seva pèrdua funcional, que permet el retorn al mateix lloc d'origen. Són unitats medicoquirúrgiques on hi ha personal d'infermeria específic preparat per a l'atenció d'aquest tipus de persones i metges geriatres polivalents. El pla farmacològic i la planificació de l'alta des del primer dia d'ingrés són aspectes clau per al bon funcionament de les unitats geriàtriques d'aguts. L'hospital de dia és un dispositiu per poder donar l'alta de forma precoç a alguns pacients i evitar ingressos en casos seleccionats que, segons l'estat clínic i amb disponibilitat de mobilitat, permeta l'aplicació de tractaments intensius temporals i periòdics en unes hores al dia.
Urgències. És un dispositiu obert 24 hores els 365 dies de l'any, amb presència de professionals qualificats al qual poder derivar el pacient davant qualsevol descompensació o incertesa diagnòstica. No ha de ser la porta d'entrada habitual de l'hospital, i menys en aquest grup de població diana a què ens referim. Sempre que puguem, hem de fer un ingrés planificat utilitzant la via de contacte del gestor de cas amb el gestor de continuïtat de cures i reservar la via urgent per a situacions inestables i descompensacions en horari. Aquesta via és el telèfon, el 061. A més, com que hi ha molta freqüència de pacients en urgències, cal tenir un equip especialitzat de professionals per actuar a demanda i donar suport. Si una vegada que s'ha avaluat la persona atesa es considera que pot retornar a domicili o residència, el gestor de continuïtat de cures ha de contactar amb el gestor de cas i organitzar la transició.
Atenció intermèdia i hospitalització domiciliària. Són dispositius que, una vegada superada la fase més aguda d'un pacient i sempre amb precisió diagnòstica i avaluació global, requereixen ingrés per acabar d'estabilitzar la situació clínica, millorar la capacitat funcional o adequar el context social per poder retornar al domicili. Depenent de la situació familiar i social, es pot optar pel règim d'hospitalització domiciliària. Ambdós dispositius també permeten fer front a situacions subagudes que poden evitar un ingrés tradicional.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu una entrevista relacionada amb el trasplantament d'òrgans. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta, de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Marqueu l'opció correcta en el quadern de respostes dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Escoltes A Punt, les notícies de la nit. I fa uns dies, el passat 8 d'octubre, es va commemorar el Dia Europeu de la Donació d'Òrgans, Teixits i Trasplantaments, una commemoració que tracta d'incentivar les persones a donar els òrgans i així poder salvar la vida d'altres persones.
Espanya continua sent referent mundial, com des de fa 30 anys, quant a donació d'òrgans, i duplica àmpliament la mitjana europea i multiplica per 4, per exemple, la taxa de donació d'un país com Alemanya. La Comunitat Valenciana és la sexta autonomia per nombre de donacions. Hospitals com el de la Fe s'han convertit en referència quant a activitat trasplantadora. El General de Castelló és el que té més donants de tota la Comunitat Valenciana. I avui volem aprofundir en este acte de solidaritat cap a aquelles persones que necessiten un òrgan per a guanyar qualitat de vida.
I per a fer-ho, coneixerem un cas concret, el de Xavier Franco, un home a qui fa 16 mesos van trasplantar de ronyó. I el camí llarg que t'espera per a rebre aquest òrgan, el camí de la intervenció i de la recuperació posteriors, va voler sumar un altre trajecte, el camí de Sant Jaume, un pelegrí que m'emprengué a l'abril de 2021, el primer dels trams de l'anomenat Camí de Llevant, de 1.200 quilòmetres fins a Santiago de Compostela. Allí, que és així, que es va posar còmode i va fer a peu 228 quilòmetres en 8 etapes. Ara torna a la càrrega i volem que ens ho conte en directe. Bona nit, Xavier.
Bona nit, Sara.
En primer lloc, com està i com se sent en esta segona etapa del Camí de Sant Jaume?
Doncs ara estic molt bé, estic en un moment molt bo de salut, me trobo molt il·lusionat i molt motivat per mantenir aquesta segona etapa la setmana que ve, divendres vinent.
Uh-huh. Per què va decidir començar este Camí de Sant Jaume? Què el va motivar?
Doncs després del trasplantament, quan jo me veia que prenia força, que me trobava molt bé, vaig començar a veure casos de trasplantats. Me vaig apuntar a una associació que li diuen Deport i Trasplante i vaig veure casos de gent que trasplantada podia fer de tot. I, bueno, doncs, aquestes coses te van encoratginant i vaig veure gent que feia el Camí de Santiago en la missió en els albergs o en les pensions o el restaurant on paraven a dinar a migdia, podien parlar del tema en la gent i difondre-ho. I vaig decidir crear un logo, fer-me unes samarretes i començar a fer-ho jo. Vaig trobar un amic que tenia disponibilitat de temps, el Pedro, i per a fer-ho en mi, i vam dir de començar-ho. I mira, ja vam fer el València-Albacete entre abril i maig, en 8 etapes, i el divendres comencem Albacete-Toledo.
Uh-huh. En la seva campanya utilitza el lema de l'esport és salut, el trasplantament és vida, sobretot per a conscienciar. Creu que tenen efecte campanyes com la que està portant endavant, que arriben a una part significativa de la societat?
Tenen efecte, però no arriben a una part significativa, per desgràcia, de la societat. Van calant molt poc a poc i bé, hem de treballar en constància, en perseverància, en paciència i saber que és un èxit eixir com ens va passar a finals d'abril de la Casa de la Cultura Iniciativa, sabent que una senyora de 80 anys venia a escoltar-nos pensant que no podria donar mai més. Ella havia sigut donant de sang fins als 65 anys i li van dir que ja no podia més. Pensava que igualment d'òrgans no podria ser-ho. I vaig ir a eixa estrada allà, va parlar amb mi, vaig ir molt contenta, sabent que li tornaria a dir a la família que ella volia donar-ho tot. Li vam explicar que des de 2002 s'han fet més de 5.000 donacions de més de 75 anys, de donants de més de 75 anys, i hasta inclús fa recentment un de 94 anys. Mm-hmm. Entonces, qualsevol pot donar. Han de ser els metges els que decideixen si els òrgans són vàlids.
Sí, per tant, no hi ha edat, podríem dir, pràcticament per a donar, per el que està explicant. Pensa que la seva imatge, la d'una persona amb poc més d'un any trasplantat, aventurant-se a fer el Camí de Sant Jaume, és una de les millors imatges, no?, per a l'esperança, a més del que ens acaba d'explicar. Com ho veu des de la seva perspectiva?
Doncs això és un dels motius que em van dur a fer el camí de Sant Jaume. Que si la gent, si jo podia demostrar a la gent que jo ho estava fent, podria demostrar també i podria difondre el missatge de que gràcies al meu donant, jo i 7 persones més podem gaudir, alguns han salvat la vida i els altres podem gaudir d'una qualitat de vida com la que teníem abans i que podem treballar i podem fer moltes coses a un nivell molt satisfactori. Entonces, jo crec que més motivació que eixa per a donar els òrgans sabent que altres persones viuran i que possiblement, si jo done òrgans, quan jo muiga, continuaré visquent en el cos d'altres persones i visquent una altra vida. Jo crec que per a mi seria molt motivador.
Uh-huh. Volem saber també com el rep la gent als pobles on fa cada parada, en cada etapa.
L'experiència és molt bona, en general. Tu parles amb la gent i el que hem vist és que hi ha manca d'informació. El teu company ha dit antes que són 30 anys seguits número 1 en donacions. Així ho estem fent molt bé des que està l'Organització Nacional de Transplants fa 33 anys. Nosaltres hem fet una tasca, Espanya ha fet una tasca de difusió i s'han fet uns protocols de trasplantament que són exemples a tot el món. Però tot això, molta gent no sap només el titular, que som 30 anys seguits número 1 de donacions. Però la gent, per exemple, no sap que l'any passat van morir 500 persones, quasi 500 persones, esperant el seu òrgan, perquè no els arribava. I això va ser una altra de les causes que em va llençar a la carretera. Comunicar i comunicar, xerrar, per a que la gent sàpiga que fa falta més òrgans, que fa falta més conscienciació encara.
Uh-huh. I una última pregunta. Ens pot fer un resum de les etapes que queden a partir de divendres des d'Albacete fins a arribar a veure el Sant a l'Obradoiro? Perquè, en principi, vol evitar el fred de l'hivern, no?, en travessar Castella. Sí. Què tenen previst?
Sí, quan vam veure que de València a Santiago s'havien de travessar els dos castells, vam pensar que no podíem amar-nos més enllà d'últims d'octubre ni antes de primers d'abril o finals de març. Entonces, vam pensar fer-ho en 2 anys, perquè volia fer tot l'any passat, este any, però no podia ser. Entonces, ara ja terminarem en esta setmana, que comencem a partir de divendres que ve, terminarem Albacete-Toledo, farem 8 etapes, passarem per la Roda, per el Toboso, per Sant Clemente, passarem per diverses etapes de Castella, de la Manxa, i després farem, no sabem encara les dates perquè les hem d'anar definint, però voldríem arribar antes o després de l'estiu següent a Santiago, passant primer per el tram de Toledo-Medina del Campo, després arribant a Puebla de Sanabria i després ja fent l'últim tram fins a Santiago.
Mm-hmm. Doncs esperem que vagi tot molt bé, que la pluja no sigui una molèstia, si és que plou i el fred, com han dit, que eviten. I sobretot quedar-nos en aquest missatge, no?, que fins i tot quan es pensa en la pròpia mort, també es pensa en que si es donen òrgans, després la vida continua en el cos d'una altra persona. Moltíssimes gràcies, Xavier Franco, per haver-nos explicat la seva història. I doncs esperem que servisca d'exemple per a d'altres persones que ens escolten.
Moltes gràcies, Sara, per la vostra col·laboració, per la difusió.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Escoltes A Punt, les notícies de la nit. Escoltes A Punt, les notícies de la nit.
I fa uns dies, el passat 8 d'octubre, es va commemorar el Dia Europeu de la Donació d'Òrgans, Teixits i Trasplantaments. Una commemoració que tracta d'incentivar les persones a donar els òrgans i així poder salvar la vida d'altres persones.
Espanya continua sent referent mundial, com des de fa 30 anys, quant a donació d'òrgans, i duplica àmpliament la mitjana europea. I multiplica per 4, per exemple, la taxa de donació d'un país com Alemanya. La Comunitat Valenciana és la sexta autonomia per nombre de donacions. Hospitals com el de la Fe s'han convertit en referència quant a activitat trasplantadora. El General de Castelló és el que més donants, és el que té més donants de tota la Comunitat Valenciana. I avui volem aprofundir en este acte de solidaritat cap a aquelles persones que necessiten un òrgan per a guanyar qualitat de vida.
I per a fer-ho, coneixerem un cas concret, el de Xavier Franco, un home a qui fa 16 mesos van trasplantar de ronyó. I al camí llarg d'espera per a rebre aquest òrgan, al camí de la intervenció i de la recuperació posteriors, va voler sumar un altre trajecte, el camí de Sant Jaume, un pelegrí que m'emprengué a l'abril de 2021, el primer dels trams de l'anomenat Camí de Llevant, de 1.200 quilòmetres fins a Santiago de Compostela. Allí, que és així, que es va posar còmode i va fer a peu 228 quilòmetres en 8 etapes. Ara torna a la càrrega i volem que ens ho conte en directe. Bona nit, Xavier.
Bona nit, Sara.
En primer lloc, com està i com se sent en aquesta segona etapa del Camí de Sant Jaume?
Doncs ara estic molt bé, estic en un moment molt bo de salut, me trobo molt il·lusionat i molt motivat per mantenir aquesta segona etapa la setmana que ve, divendres vinent.
Uh-huh. Per què va decidir començar este Camí de Sant Jaume? Què el va motivar?
Doncs després del trasplantament, quan jo me veia que prenia força, que me trobava molt bé, vaig començar a veure casos de trasplantats. Me vaig apuntar a una associació que li diuen Deport i Trasplante i vaig veure casos de gent que trasplantada podia fer de tot. I, bueno, doncs, aquestes coses te van encoratginant i vaig veure gent que feia el Camí de Santiago en la missió dels albergs o en les pensions o el restaurant on paraven a dinar a migdia, podien parlar del tema en la gent i difondre-ho. I vaig decidir crear un logo, fer-me unes samarretes i començar a fer-ho jo. Vaig trobar un amic que tenia disponibilitat de temps, el Pedro, i per a fer-ho en mi, i vam dir de començar-ho. I mira, ja vam fer el València-Albacete a l'abril, entre abril i maig, en 8 etapes, i el divendres comencem Albacete-Toledo.
Uh-huh. En la seva campanya utilitza el lema de l'esport és salut, el trasplantament és vida, sobretot per a conscienciar. Creu que tenen efecte campanyes com la que està portant endavant, que arriben a una part significativa de la societat?
Tenen efecte, però no arriben a una part significativa, per desgràcia, de la societat. Van calant molt poc a poc i bé, hem de treballar en constància, en perseverància, en paciència i saber que és un èxit i ser com ens va passar a finals d'abril de la Casa de la Cultura de Xàtiva, sabent que una senyora de 80 anys venia a escoltar-nos pensant que no podria donar mai més. Ella havia sigut donant de sang fins als 65 anys i li van dir que ja no podia més. Pensava que igualment d'òrgans no podria ser-ho. I vaig ir a eixa estrada allà, va parlar amb mi, vaig ir molt contenta, sabent que li tornaria a dir a la família que ella volia donar-ho tot. Li vam explicar que des de 2002 s'han fet més de 5.000 donacions de més de 75 anys, de donants de més de 75 anys, i fins inclús fa recentment un de 94 anys. Mm-hmm. Entonces, qualsevol pot donar. Han de ser els metges els que decideixen si els òrgans són vàlids.
Sí, per tant, no hi ha edat, podríem dir, pràcticament per a donar, pel que està explicant. Pensa que pense, no?, que la seva imatge, la d'una persona amb poc més d'un any trasplantat, aventurant-se a fer el camí de Sant Jaume, és una de les millors imatges, no?, per a l'esperança, a més del que ens acaba d'explicar. Com ho veu des de la seva perspectiva?
Doncs és un dels motius que em van dur a fer el camí de Sant Jaume. Que si la gent, si jo podia demostrar a la gent que jo ho estava fent, podria demostrar també i podria difondre el missatge de que gràcies al meu donant, jo i 7 persones més podem gaudir, alguns han salvat la vida i els altres podem gaudir d'una qualitat de vida com la que teníem abans, i que podem treballar i podem fer moltes coses a un nivell molt satisfactori. Entonces, jo crec que més motivació que això per a donar els òrgans, sabent que altres persones viuran i que possiblement, si jo done òrgans, quan jo muiga, continuaré visquent en el cos d'altres persones i visquent una altra vida. Jo crec que per a mi seria molt motivador.
Uh-huh. Volem saber també com el rep la gent als pobles on fa cada parada, en cada etapa.
L'experiència és molt bona, en general. Tu parles amb la gent i el que hem vist és que hi ha manca d'informació. El teu company ha dit antes que són 30 anys seguits número 1 en donacions. Així ho estem fent molt bé. Des que està l'Organització Nacional de Transplants fa 33 anys, nosaltres hem fet una tasca, Espanya ha fet una tasca de difusió i s'han fet uns protocols de trasplantament que són exemples a tot el món. Però tot això, molta gent no sap només el titular, que som 30 anys seguits número 1 de donacions. Però la gent, per exemple, no sap que l'any passat van morir 500 persones, quasi 500 persones, esperant el seu òrgan, perquè no els arribava. I això va ser una altra de les causes que em va llençar a la carretera. Comunicar, xerrar, per a que la gent sàpiga que fa falta més òrgans, que fa falta més conscienciació encara.
Uh-huh. I una última pregunta. Ens pot fer un resum de les etapes que queden a partir de divendres des d'Albacete fins a arribar a veure el Sant a l'Obradoiro? Perquè, en principi, vol evitar el fred de l'hivern, no?, en travessar Castella. Sí. Què tenen previst?
Sí, quan vam veure que de València a Santiago s'havien de travessar les dues Castelles, vam pensar que no podíem anar-nos més enllà d'últims d'octubre ni antes de primers d'abril o finals de març. Entonces, vam pensar fer-ho en 2 anys, perquè volia fer tot l'any passat, este any, però no podia ser. Entonces, ara ja terminarem en esta setmana, que comencem a partir de divendres que ve, terminarem Albacete-Toledo, farem 8 etapes, passarem per la Roda, per el Toboso, per Sant Clemente, passarem per diverses etapes de Castella, de la Manxa, i després farem, no sabem encara les dates perquè les hem d'anar definint, però voldríem arribar antes o després de l'estiu següent a Santiago, passant primer per el tram de Toledo-Medina del Campo, després arribant a Puebla de Sanabria i després ja fent l'últim tram fins a Santiago.
Mm-hmm. Doncs esperem que vagi tot molt bé, que la pluja no sigui una molèstia, si és que plou i el fred, com han dit, que eviten. I sobretot quedar-nos en aquest missatge, no?, que fins i tot quan es pensa en la pròpia mort, també es pensa en que si es donen òrgans, després la vida continua en el cos d'una altra persona. Moltíssimes gràcies, Xavier Franco, per haver-nos explicat la seva història. I doncs esperem que servisca d'exemple per a d'altres persones que ens escolten.
Moltes gràcies, Sara, per la vostra col·laboració, per la difusió.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Escoltes A Punt, les notícies de la nit.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu una notícia d'última hora sobre un pla de contingència. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Nou pla de contingència. S'aprova un pla de contingència energètica per a fer front als elevats preus actuals de l'energia. El document inclou fins a 73 mesures dirigides als ciutadans, però també a les empreses i sectors com la indústria, a través de les quals es vol complir el compromís de reduir el consum energètic, potenciar l'eficiència a llarg termini i ajudar els consumidors, sobretot els més vulnerables. També es podrà consultar la despesa energètica dels veïns a través d'un comparador de consum amb aquells que comparteixen el mateix codi postal. És a dir, la mesura permetrà saber quin és el nivell de consum energètic del barri o de la zona on es viu. A més, la factura inclourà consells per a estalviar. A més, es reforçarà la cobertura del bo tèrmic i elèctric que reben les llars més vulnerables. Les dues mesures afecten 2 milions de llars vulnerables i el 2023 tindran un pressupost de 259 milions d'euros, un 65% més que el 2022. D'altra banda, s'amplien les ajudes per a l'autoconsum. En concret, s'amplia en 500 milions el paquet d'ajudes per a instal·lar energies renovables per a l'autoconsum. Cal tenir en compte que actualment es compta amb un pressupost de 900 milions. Així mateix, es modificarà la llei que regula les comunitats energètiques per a permetre ampliar la distància màxima actual de 500 metres per a l'autoconsum col·lectiu. El que permet aquesta normativa és compartir els excedents energètics que tenen les instal·lacions d'autoconsum elèctric amb altres veïns, altres blocs de pisos o fins i tot pobles petits, com passa a Portugal. En matèria fiscal, el Ministeri de Transició Ecològica enllesteix, juntament amb Hisenda, noves desgravacions fiscals per impulsar la transició energètica, és a dir, la instal·lació de renovables. Aquesta mesura anirà en paral·lel a les bonificacions ja posades en marxa, com les aprovades per potenciar la rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'eficiència energètica. Nou pla de contingència. S'aprova un pla de contingència energètica per a fer front als elevats preus actuals de l'energia. El document inclou fins a 73 mesures dirigides als ciutadans, però també a les empreses i sectors com la indústria, a través de les quals es vol complir el compromís de reduir el consum energètic, potenciar l'eficiència a llarg termini i ajudar els consumidors, sobretot els més vulnerables. També es podrà consultar la despesa energètica dels veïns a través d'un comparador de consum amb aquells que comparteixen el mateix codi postal. És a dir, la mesura permetrà saber quin és el nivell de consum energètic del barri o de la zona on es viu. A més, la factura inclourà consells per a estalviar. A més, es reforçarà la cobertura del bo tèrmic i elèctric que reben les llars més vulnerables. Les dues mesures afecten 2 milions de llars vulnerables i el 2023 tindran un pressupost de 259 milions d'euros, un 65% més que el 2022. D'altra banda, s'amplien les ajudes per a l'autoconsum. En concret, s'amplia en 500 milions el paquet d'ajudes per a instal·lar energies renovables per a l'autoconsum. Cal tenir en compte que actualment es compta amb un pressupost de 900 milions. Així mateix, es modificarà la llei que regula les comunitats energètiques per a permetre ampliar la distància màxima actual de 500 metres per a l'autoconsum col·lectiu. El que permet aquesta normativa és compartir els excedents energètics que tenen les instal·lacions d'autoconsum elèctric amb altres veïns, altres blocs de pisos o fins i tot pobles petits, com passa a Portugal. En matèria fiscal, el Ministeri de Transició Ecològica enllesteix, juntament amb Hisenda, noves desgravacions fiscals per impulsar la transició energètica, és a dir, la instal·lació de renovables. Aquesta mesura anirà en paral·lel a les bonificacions ja posades en marxa, com les aprovades per potenciar la rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'eficiència energètica.